Radio Estel. Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i De Nou.
Hola, benvinguts un cop més al De Cap i De Nou de Radio Estel i Radio Principat. Vivim molt aferrats a les coses, vivim aferrats a les situacions i, sobretot, moltes vegades vivim aferrats a persones. I això fa que ens sigui molt dolorós desprendre'ns de tot allò que en un moment determinat sosté la nostra vida. Ens fa molt difícil desprendre'ns d'allò que ens genera il·lusió de viure. Què passa quan ens veiem obligats a viure sense allò que més estimem? Què passa quan perdem un objecte estimat? Com acollim la pèrdua de la salut en una malaltia? Com podem recuperar l'alegria després de la mort d'una persona estimada? De la manera com encarem la pèrdua, de la manera com encarem i fem el dol, en dependrà la vivència, que per nosaltres tot s'ha acabat o bé que comença una nova vida, que comença una nova etapa. Avui, l'endemà de Tots Sants, avui que commemorem els difunts, avui parlem de la pèrdua i el dol al De Cap i De Nou de Radio Estel.
De Cap i De Nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, de viure un dol, i aquestes són les persones que avui seran amb nosaltres. Serà amb nosaltres Adela Torres, presidenta i fundadora d'ABES, Neus Ballesteros, pedagoga i directora del projecte Art i Absència, i Teresa Bizán, voluntària i facilitadora també d'ABES. També serà amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui i ens portarà també un conte que ens farà pensar. El Jordi Carretero ens acompanyarà des del control de so. Amb tots ells comencem De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou.
Parlarem, doncs, de viure un dol i en començar el programa ens preguntem què volem saber i volem saber també quina és la qüestió.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Benvingut, Jordi.
Bona tarda, Oriol.
Què tenim per avui?
Doncs mira, ens estem preguntant claus per acceptar una pèrdua, elaborar-ne el dol. Potser cal començar per una paraula clau, que seria la paraula límits. Ja parlaríem de límits vitals. M'explico. Les persones convivim amb una sèrie de límits. Per exemple, fer dues tasques alhora, d'una manera productiva, d'una manera que puguem resoldre aquesta situació que estem fent, ens pot costar. Podem tenir una situació que ens condiciona doncs, no agafar d'una prestatgeria qualsevol element, perquè mesurem 1,65 m, que tenim un límit físic. I un dels més essencials és el límit de la mort, és el més evident. Naixem, i ens agradi o no, ho sabem portar millor o no, a nivell educatiu, a nivell circumstancial, hem de morir. Per tant, si tots hem de passar per aquest moment, hi ha persones que queden al voltant, cal viure un procés. Aquesta és una de les qüestions que avui situem a sobre de la taula.
Els límits vitals.
Correcte. Una segona paraula que acompanya i té relació amb els límits és l'expressió. Cal expressar, cadascú a la seva manera, com li surti, com es tingui ell habituat a expressar, però una persona ha de comunicar. Per tant, aquest fet no cal perdre'l en l'oblit, no cal sentir-se arraconat, sinó que cal parlar-ne. De quina manera, com expressar aquest fet, com expressar les pèrdues, és un dels temes que avui també en volem parlar.
I segurament també parlarem de què passa quan no expressem, quan allò ens ho guardem per dintre.
El silenci, correcte. I per últim, no hi ha un procés que no requereixi d'un acompanyament. Aquesta seria la tercera paraula, acompanyar. Els processos de qualsevol mena, que requereixen d'un temps, d'un ritme de digestió, no?, per assumir aquest fet, sigui el que sigui, doncs s'ha de gaudir d'un acompanyament, d'un grup on tu puguis expressar sentiments i emocions, i aquesta serà una de les claus que avui posem sobre de la taula també, Oriol.
Així doncs, la pregunta d'avui?
Quines són les claus per acceptar una pèrdua i elaborar-ne el dol?
Això és el que volem saber avui. Quines són les claus per acceptar una pèrdua i elaborar-ne el dol? Segurament d'acompanyar, d'ajudar a expressar, per tal d'acceptar aquests límits que la vida ens porta. Molt ens en podran parlar els convidats d'avui.
I prendrem nota.
Doncs això és el que anem a parlar amb ells en breus instants.
De cap i de nou.
Saludem, doncs, Adela Torres, que és la presidenta d'AVES. Benvinguda al nostre programa i a Ràdio Estel.
Hola, i gràcies d'haver-nos invitat i poder estar aquí.
Un plaer. Saludem també a la Teresa Bizant, voluntària i secretària facilitadora, està doncs, treballant també col·laborant amb aquesta associació. Benvinguda.
Hola, bones tardes i gràcies també per dar-nos la possibilitat d'estar aquí i parlar una mica de lo que sabes.
I també ens acompanya la Neus Ballesteros, pedagoga i directora del projecte Art i Absència. Benvinguda.
Gràcies, bona tarda.
Costa més el micro, posa't més a la vora, sí.
Bona tarda, merci.
Ah, això, que et puguem escoltar tots, que teniu coses realment maques, teniu real coses maques i diria profundes a compartir. Perquè quan parlem de mort, quan parlem de pèrdua, no té per què ser una mort, podem perdre altres coses molt valuoses a la vida, doncs toquem coses que ens toquen molt a fons. Són temes que avui en dia a vegades ens costa parlar-ne, anem molt de pressa i estem en una societat que gira una mica l'esquena a tot el que són les pèrdues, en concret a la mort, però justament quan en parlem, en altres ocasions en què n'hem parlat en el programa, són d'aquells moments en què dona la sensació de tocar el moll de l'os, de tocar l'arrel de la vida. I això ens deixa també després una sensació de consol, una sensació d'estar en sintonia amb la vida. Per tant, gràcies per haver vingut i potser seria bo que compartíssiu primerament què és AVES i com va néixer. Em sembla que això et tocarà a tu, Adela.
Doncs sí, us ho explico breument. A mi l'any 88 se'm va morir el meu marit. Ens va deixar quatre fills i vaig tindre que tirar endavant jo sola a partir d'allò que havíem creat, doncs continuar-ho i fer que entenguessin que la vida no era només allò tan maco que els hi semblava que era, sinó que la vida és tot, el que ens agrada, el que no ens agrada. I, bueno, va anar passant el temps, però tenia com ganes de poder ajudar les persones que es morien, però a vegades tens una idea i la vida te'n porta cap a una altra. I sí, sí, que vaig fer acompanyament a malalts, vaig organitzar a l'Hospital del Mar el voluntariat, però també al mateix temps va anar sorgint l'un dels grups de dol, que en realitat tampoc a mi se m'havia ocorregut, sinó que va venir. Tot va ser a través de la doctora Elisabet Kubler-Ross, que va estar aquí el 92.
Va conèixer directament a la doctora Kubler-Ross.
Sí, vaig conèixer. Vaig estar tota la setmana amb ella, va ser algo meravellós.
Ara ens en parlarà d'això també.
Sí, em va invitar a anar als Estats Units, en el seu centre, i va ser com me va donar l'empenta per començar, i llavors va sorgir el 93, al principi del 93 va sorgir els grups de dol, però van sorgir així, sense pensar-ho.
En el moment en què vostè es va quedar vídua, quina edat tenien els seus fills?
La més petita tenia 14 i el gran 22.
Com es va sentir en quan acompanyar, en aquella situació, en quan acompanyament, va sentir-se acompanyada per l'entorn?
Sí, sí. Jo em vaig sentir molt acompanyada, vull dir, per les meves germanes, pels meus amics. Sí, molt ben acompanyada.
No obstant, vostè va pensar que hi havia un buit, que volia d'alguna manera, no, em refereixo un buit en aquest acompanyament de dols en la societat, és a dir, que potser calien espais per fer per aquella experiència que vostè havia viscut, poder-la transmetre, poder-la fer arribar a d'altres persones. No sé si va anar per aquí. No sé
figura, si... Figuraria que tindria que ser això, però no va ser això.
Expliqui'ns com va anar.
Diguem que jo crec que l'experiència que jo tenia de... Jo vaig estar 24 anys amb el meu marit. De 22 anys que vam fer un grup, nosaltres, com a matrimoni, vam fer un grup de matrimoni. Jo considerava que, tal com has dit, Jordi, el problema està amb la comunicació. I això ja ho vaig veure de joveneta. I jo vaig pensar que potser me'n podia sortir, potser no me'n podia sortir del meu matrimoni, però sí que almenys tenia que intentar-ho. I per intentar-ho, me va semblar que si organitzàvem un grup de matrimonis, podíem aprendre a comunicar-nos més bé, a través dels amics, o sigui, de les persones del grup. Clar que era un grup com molt íntim i personal, però allà sorgia tot. Bueno, això ho vam fer-ho 22 anys, fins que el meu marit es va morir, perquè va ser el primer de la colla que es va morir. El morir-se el meu marit, una de les meves germanes em va regalar el llibre de La mort d'una aurora. Va ser aquest llibre...
Aquest és un llibre d'aquesta...
De l'Elisabet Kubler-Rossi.
Justament perdó. Que en parlàvem, sí.
És un llibre molt...
Potser és el llibre més emblemàtic d'ella, sí, eh? La mort d'una aurora.
Sí. I és com molt dolç, és com un llibre que te... que t'endulça l'ànima, quan la tens tan dolguda, que estàs tan trist, que estàs tan... A més, va ser de cop, vull dir que una malaltia ajuda a poder-se donar compte de que aquella persona se'n va, t'ajuda a despedir una mort de cop. Res, clar.
No et dona temps.
No et dona temps, tens uns avantatges, però tens uns desavantatges. Com a tot, en la vida, tot té avantatges i desavantatges. Vale. Llavors, aquest llibre em va fer veure que tota la vida, no sé per què, jo no tenia, no he tingut mai por a la mort ni en el més enllà. Si n'hi ha, si no n'hi ha, tot això a mi no m'ha preocupat. Jo ho tinc molt clar i punto. I llavors, a través del llibre, vaig veure com que aquesta doctora pues, també ho tenia molt clar i que potser el que jo podia fer, encara que tenia molta feina, perquè clar, els quatre fills, la feina i tot, però que potser podia acompanyar a persones que s'estaven morint perquè jo no tenia por de la mort. I com que normalment tothom té por de la mort, doncs mira, està allà al costat sense tenir por d'una persona que s'està morint. O sigui, és com que no li transmets la teva por. Està només allà al seu costat. I això va ser el principi de... Llavors va ser quan vaig anar a l'Hospital del Mar, perquè no trobava un tenar, i allà em van voler, on els hi vaig organitzar, però per menys de res ja estic organitzant alguna cosa. Vale.
És una organitzadora nata, vostè.
Es veu que sí.
Es veu que sí.
Però al mateix temps, com que va venir l'Elisabet, llavors també me va donar ella el... Bueno, que contestés les cartes que la gent escriu. Quan llegeix el llibre, la gent escriu cartes i llavors jo era la que contestava aquestes cartes per Espanya i Sud-amèrica. I és a través d'aquestes cartes que n'hi havia de tant de dolor, n'hi ha encara ara, de persones amb tant de dolor, que jo vaig pensar, amb una fulla escrivint, no pots ajudar gaire. I llavors, a través de la Pilar Basté, que és l'editora que va publicar aquest llibre, vam decidir de fer unes xerradetes sobre el llibre, senzillament, xerrar del llibre. I llavors, totes les persones que ens havien escrit de Catalunya, perquè clar, no podem pas fer venir els de Sevilla cap aquí, doncs vam decidir de fer un cop al mes una xerrada sobre el llibre, cada un que posés sobre la taula el que li havia transmès el llibre. I va ser aquí quan va sortir el grup, perquè van venir un dels pares que ens havien escrit que se li havia mort un nen, I en allà hi havia uns pares més grans que se li havia mort el seu fill a la muntanya, una viuda, i llavors va ser allà que jo vaig veure la diferència de lo que se parlava de les persones que havien tingut un dol i les que no l'havien tingut, perquè allà hi havia persones pues, que els interessava aquest tema sobre la mort o infermera, o sigui, però no havien tingut.
No havien tingut la pròpia experiència.
Clar, i quan el pare del nen va parlar, allà es va produir, hi havia tant de dolor allà es va produir algo que em va fer dir-los, escolteu, el mes que ve jo us hauré organitzat de fer un grup només els que s'us ha mort algú i continuem parlant del llibre, o sigui, fem dos grups. I el pròxim dia...
Perquè la vivència realment de la persona que ha patit en primera persona i de la persona que té un interès per aquest tema però no ha tingut la vivència deu ser molt diferent.
Molt diferent, perquè en allà aquell noi feia més d'un any que es havia mort i en allà va deixar anar tot el que s'havia aguantat per poder tirar endavant la seva dona i l'altre fill que tenia, l'altre nen, s'ho havia aguantat tot, i en allà aquell home va deixar anar tot el dolor que tenia i la ràbia i l'enfado. I la gent es va quedar, imagina't un noi d'uns 30 anys deixant anar tot, la gent es va quedar com col·lapsada. I llavors el que van expressar uns i altres era molt diferent.
Passa molt sovint que les persones arriben a AVES, a la vostra associació, havent contingut de manera molt dura aquest dolor, sense haver-lo expressat, sense haver-lo tret?
Hasta 10 anys.
Però avui en dia sentim a parlar d'emocions i d'educació emocional i sentim a parlar d'expressar emocions, no ens sona una cosa estranya. Fins i tot els homes podem plorar avui en dia, no?
Figura.
I la gent arriba d'aquesta manera a l'associació? Sí. No tothom, òbviament.
I hasta dones, eh? I hasta dones, hasta mares també han arribat absolutament tancades perquè han passat pàgina i han dit prou, jo tinc que tirar endavant, s'ha acabat, ja no hi és, vale. Jo tinc que tirar endavant. Però clar, això està dintre, eh?
En continuarem parlant. Coneixem també la Teresa Bizán, que és voluntària d'AVES, és facilitadora dels grups, eh? Ara ens explicareu també què vol dir el paper de facilitador dins d'un grup d'ajuda mútua. No sé si l'experiència que a vostè la va portar a AVES en un cert moment és semblant, té alguns matisos amb el que estàvem compartint.
Molt, molt semblant. Jo vaig arribar a AVES quan va morir Jordi, que tenia 17 anys, que era el meu fill. Vas arribar a fet a caldo, com quasi tothom que arribaves, i va ser tant el que vas rebre que per això em vas quedar i per això em vas fer la formació per a fer de facilitadora, i per això visc AVES. Una part de la meva vida està dedicada a AVES. Jo tinc la meva família, tinc un treball, però hi ha uns dies a la setmana que dedico a AVES, i este treball és per a mi algo molt, molt important, algo en el que he après molt, perquè una de les coses que em donen els grups d'ajuda és un aprenentatge sobre ti mateix molt, molt important, i un aprenentatge sobretot sobre l'amor i la vida, com ha dit Adela, no? Quan se te mor algú que és tan important per tu, que lo és tot, que tu creus que tens tot, i de golpe aquel castillo que tu creies que era perfecto se destrenca i te quedas completament perduda. I una de les sensacions que em recordo quan vas arribar a Aves era la d'estar perduda. I és una sensació que m'expliquen moltes mares, moltes senyores que han perdut la seva parella, molts senyors, molts fills que han perdut el pare, la mare, molts germans. És la sensació de no saber què fas ara, què fas ara amb la meva vida. A partir d'aquí, què? Com ho fas? Llavors, els grups el que donen és aquest espai on la persona pot abocar tot això que vas dir, Adela, tota aquesta ràbia, tot aquest no entendre, tot aquell... que a fora no pots parlar, perquè a vegades no pots parlar ni siquiera amb el teu entorn més proper.
Això és el que volia preguntar jo. És a dir, per què a vegades en l'entorn proper es fa difícil parlar d'aquesta vivència? Per què amb les persones, a vegades amb germans, amb la parella, amb els companys de feina o amb els amics més íntims, per què, tot i tenint a vegades sentir-se recolzats, per què és difícil compartir aquesta vivència més interna i la gent fa que a vegades arribi a espais com els que oferiu vosaltres doncs amb tanta cosa per treure encara, no?
Perquè la gent en un principi sí que t'acull i sí que te cuida. Jo tinc molts germans, molta família, em van cuidar molt. Però quan passa un temps, que per a ells és molt diferent que per a la persona que està vivint aquest procés, ja està, ja diuen, això ja està, i tu tens que continuar endavant i el que tens que fer sortir. I quan parles de, quan parles del teu fill, quan dius Jordi, solo el nombre ja és com basta ja, no? Com ja n'hi ha prou. Llavors tu necessites seguir parlant d'aquesta persona, necessites seguir parlant de lo que significava per tu, de tu mateix, de què vols fer amb tot això, de què estàs aprenent amb tot això. I a vegades la gent que no ha viscut, que no ha treballat un dol, li costa entendre que d'un dol puguis aprendre i que d'un dol puguis treure coses maques i coses molt importants per la teva vida.
Això és també el que volem descobrir avui amb el vostre testimoni. Fem, no, diríem, una pausa, no és una pausa, però sí que canviem un moment de to i escoltem un conte. El Jordi ens explica un conte que ens pot fer pensar una mica a tots, a nosaltres i als que ens escolten des de casa. A veure, avui el conte, Jordi...
És un conte per seguir continuant.
Per seguir continuant. Es titula...
L'arbre mort.
L'arbre mort. Doncs anem a veure què explica l'arbre mort.
Recordo que un hivern el meu pare necessitava llenya, així que va buscar un arbre mort i el va tallar arran de terra. Promès endavant, cap allà a la primavera, desolat, va veure que de la curta soca que havia deixat en sortien nous tanys. El meu pare, ple d'estranyesa, però també amb certa tristesa, va dir: «Jo estava segur que aquest arbre estava mort perquè havia perdut totes les fulles. No vaig pensar que, com que era hivern i feia tan fred, les branques devien trencar-se i caure com si al vell tronc no li quedés una gota de vida. Ara veig que no era així». I girant-se cap a on jo era, em va dir: «No oblidis mai aquesta lliçó. Mai no tallis un arbre a l'hivern. Mai no prenguis una decisió negativa en temps adversos. Mai no prenguis decisions importants quan estiguis en el teu pitjor estat d'ànim. Espera, sigues pacient, la tempesta passarà. Recorda que la primavera tornarà».
Aquesta era la història. Què us ha semblat?
Molt bé.
Parla d'aquests processos de dol?
Sí, i tant, molt maca. Està molt bé aquest conte.
La primavera torna. Tornem nosaltres, també, en breus instants, i continuem parlant de tot això que esteu compartint amb els oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Continuem parlant sobre la vivència del dol avui amb Adela Torres, amb Neus Ballestero i amb Teresa Bizant, totes tres de l'associació Aves de Barcelona. Avui ens estem preguntant quines són les claus per acceptar una pèrdua i elaborar-ne el dol. Avui, societat de la immediatesa. Avui anem tots ràpid. Volem solucionar les coses i tancar pàgina, i sobretot aquelles coses que fan dolor, més aviat la tendència és no mirar-les massa i passar fulla. Això, jo no sé si vosaltres també, amb el temps que fa que esteu a Aves, que heu tingut l'experiència pròpia per un costat i que veieu també la gent com arriba avui en dia amb aquest tipus de situacions, és més difícil elaborar un dol avui? Aquest tipus de manera de funcionar que tenim, de posar-nos d'esquena a la mort, dificulta més aquests processos?
Dificulta més... Sí, perquè, clar, no en volem saber res de dolor. Per la televisió només ens ensenyen que morts i destrucció, però és com que no en volem saber res. I llavors tot ens ho tirem a l'esquena i ho enterrem al màxim de profund perquè no ens faci mal. Però el problema està en què està dins. I és com una olla que està bullint. I si no la destapo, explotarà. I llavors explota de moltes diverses maneres. I per això tenim pues, problemes psicològics, problemes físics, problemes exteriors que no estem per veure'ls i quan els podríem aturar, perquè hi ha masses històries a dins nostre no resoltes. Llavors el dol és la més difícil de resoldre.
Se us acosten persones molt diverses. De fet, teniu grups, no sé si actualment funcionen tots, però teniu grups de gent jove, grups de pares, oi? Persones que han perdut un fill. Els joves serien, imagino, expliqueu potser vosaltres...
Tenim grups de pares que han perdut fills, de fills que han perdut pares o germans, que és un grup que li diuen mixta. Li diuen jove, però també a vegades veiem que no és tan jove, perquè el grup és de que han perdut la parella. Avui en dia els que més tenim és de persones que han perdut la parella. Uh-huh. Homes, dones, més dones, sempre que homes, però també tenim homes. Uh-huh. I una de les coses que sí que ens donem compte és que una de les preguntes que més te diuen quan arriba una persona és quan dura això.
I quan dura? Hi ha resposta per aquesta pregunta?
No hi ha resposta perquè depèn de molts factors i cadascú té el seu ritme. Nosaltres sempre diem que no hi ha un temps, hi ha un ritme. I cada persona compta amb unes herramientes diferents, però normalment sempre són processos més llargs de lo que avui en dia, que tu l'has dit molt bé, en l'Associació de la Mediatesa, el dol requiere molta paciència i requiere temps.
Un pot pensar a vegades, diem moltes vegades, és el primer any, perquè és el primer Nadal, és el primer estiu, és el primer aniversari sense... Però segurament és més que això, no?
I moltes vegades hi ha molta gent que diu el segon any és molt pitjor que el primer, perquè moltes vegades depèn com és l'amor, sobretot quan és un amor sotada. Moltes vegades un dels primers mesos, el primer any, està flotant. No és conscient de lo que ha perdut, no és conscient de tot el que té a dins, de totes les emocions, de tota la quantitat de treball que hi ha per fer. I a més, moltes vegades ens arriba gent, com ha dit abans Adela, que ja ha passat 2, 3, 4 anys, 5. Jo el que més recordo és una mare que va vindre després de 10 anys. De 10 anys i no ens podia dir ni siquiera el nom de la seva filla.
O sigui, per tant, vol dir, aquell dol que no se soluciona, aquell dol que no es treballa, es queda allà i realment no se soluciona. Tapant-lo, el temps no ho cura tot. No només n'hi ha prou en passar el temps.
No.
Quines fases ha de passar un dol?
Les fases, doncs, primer, aquesta que ella deia, com de negació, com que no vull... No puc acceptar que aquella persona ja no la veuré mai més, no l'abraçaré mai més. I això pot ser hores, dies o anys.
Aquesta persona que ens parlàveu, per exemple, havíem passat 10 anys i estava en aquesta fase.
Fase de negació.
Després?
Després pot sortir la ràbia, el culpabilitzar els altres, si ha estat un accident, si ha estat una malaltia, doncs els metges, els hospitals, les infermeres, o sigui, sempre hi ha algú que se'l carrega, el camioner que me l'ha atropellat, sempre hi ha algú que se'l carrega. I llavors aquesta etapa també s'ha de passar. Llavors hi ha... O sigui, per cada un això no és...
Sí, no és uniforme en tots els casos, però dona potser pistes de coses que més o menys sí. La gent pot reconèixer.
I a més estan
no?
barrejades. Un dia puc estar enfadada, l'altre uh-huh. dia puc acceptar-ho, un altre dia no ho accepto pues, perquè ara, per exemple, que ve el Nadal, pues, tot se complica, és difícil, hi ha alegria pel carrer. I jo no estic alegre, però que no us en doneu compte que jo no tinc la meva filla o que jo no tinc la meva mare o... I sembla que els altres ho han... Llavors, tot això te fa enfadar. Un altre dia pot ser que m'aixequi i estigui absolutament que no puc tirar endavant. No em puc ni aixecar. No puc ni obrir la persiana. O sigui, estic dintre d'una depressió molt profunda. I aquesta depressió o pot venir des d'un principi o pot sorgir al cap d'un temps. I així, a poc, si la persona pot anar expressant tots aquests sentiments que té, que per això és el grup, diguem que és una eina que és molt important pels moments que vivim ara, perquè en allà la persona se sent, primer de tots, se sent escoltada. El que deia la Teresa, vull dir, és que és com que en la família, doncs, tothom te vol ajudar, però ningú t'escolta. I la persona el que necessita és ser escoltada, poder dir 20, 50, 100 vegades que no pot abraçar el seu fill. Per exemple, és que no el puc abraçar, és que no torné a sentir mai més la clau a la porta.
Expressant aquestes coses ajuda a curar-les. A vegades des de fora, des de la no experiència, des de la persona que pot, un pot sentir, home, una altra vegada això, una altra vegada això, que aquest és el que comentaves vostè, Teresa, de que un encara necessita treure i l'entorn li diu, ja està, ja ha passat. A vegades podria semblar de dir, home, aquesta persona potser s'hi està abonant massa. Això...
A veure...
O sigui,
jo puc estar un any plorant i estar en el mateix punt. Uh-huh. O puc estar un any plorant, però he estat fent un procés. Dependrà de la víctima que jo me senti de la situació. Dependrà de com jo en la vida m'he sentit víctima en un moment tan difícil com és una mort, una malaltia, un revés econòmic. Són com, diguem, tres coses importants que poden passar a la vida, doncs dependrà de cada un que després se'n sabrà sortir més bé o més malament.
És bo trobar-hi un sentit a la pèrdua? Que d'alguna manera allò es pugui encaixar en la filosofia que un té de vida o en el... És a dir, que al final un hi pugui veure un sentit amb allò? No sé si la gent ho busca, si el procés de dol... porta cap a aquesta mirada.
Sí, el procés de dol t'ajuda a poder canviar, diguem, de consciència de el que és la vida i el que és la mort. Diguem que nosaltres vivim i si les coses ens van bé i hem tingut una bona família i bueno, doncs vivim aquí, que hi ha crisis, però bueno, anem tirant bé o hem tirat molt bé i llavors és com si estem flotant. I llavors, quan ens en ve una de grossa, com pot ser un dol, és com que de cop la vida ens diu, desperta, noia. La vida és molt més que tot això que tu has viscut. I entra en aquest altre espai en el que pots aprendre moltes coses. Se'ns dona una oportunitat. I des de l'ego, al principi d'oportunitat, absolutament res, eh? Vull dir, perquè si et diuen que és una oportunitat, bueno, la pots abofetejant a la persona que tens davant, que t'ho diu, eh? Però és una oportunitat. Al llarg del temps, és una oportunitat que la vida t'ha donat per poder copsar molt més del que fins llavors havies vist el que és la vida. I això és algo molt maco. És algo que val la pena.
Aquesta és la història, Teresa, del procés que va fent les persones, sí, també en els grups d'ajuda mútua?
Sí, en la majoria de los casos, sí, de les persones que fan el procés i que, además, això te convierte en un buscador nato. O sea, no solo estàs a veure si fas el procés, sinó que això te comporta anar a buscar, anar a profunditzar més en tu mateix, anar a profunditzar més en què és la vida, en què estàs fent aquí, en qual... I sí que, d'alguna manera, ese ser estimat que se te han anat, acabes aprenent que és com algú que se va anar per abrir-te les portes, perquè et donessis compte de que havia molt més. I el que passa és que això és el que parlaven abans, és un procés llarg. A los grupos una de les coses que intentem fer és això, pues que la persona pugui repetir, però que pugui anar-se donant compte, que pugui anar sentint, que es pugui anar donant compte de lo important i de que, d'alguna manera, que aquests éssers estimats siguin, estan formant part nostra. No hi són físicament, però hi són en tot allò que fem. D'alguna manera donen un sentit a tot el que fem.
El grup d'ajuda mútua voldria recalcar aquesta paraula mútua, perquè vostè hi està com a facilitadora i a tots els grups hi ha un facilitador, però el facilitador és una persona que no està allà dirigint el grup, no? Expliqui una mica això.
És ajuda mútua perquè tots aprenem de tots. El facilitador té la gran sort de que li regalin tantes coses. És un lloc on aprens tant perquè les persones t'obren el seu cor davant a davant. I la gent pot tindre la sensació de que un grup de dol solo se parla de tristor, de pena, de solo es plora, i així no ser. El grup de dol a vegades se riu i se senten sobretot coses precioses. La gent a vegades escriu un poema a la seva mare, al seu fill.
Continuarem parlant, perquè una de les coses també que volem saber és el projecte Art d'Absència, que està dirigit als nens, nens i no tant nens, no? Però que ens obre també una perspectiva de treball diferent, una cosa més, una eina més a afegir, a aquesta necessitat que tenim tots de parlar i d'estar preparats per afrontar el que és la pèrdua d'una mort o bé de la salut, una pèrdua forta, una pèrdua d'aquestes que colpegen la vida. Quan Lluís Llach va perdre la seva mare, una de les maneres que va tenir de canalitzar la seva pèrdua va ser mitjançant la música, òbviament. Va fer un disc, Mar a Mar, en el qual, amb diverses cançons, explicava la seva visió de la vida i de la mort, i explicava, expressava tot allò que estava sentint en aquell moment de pèrdua de la seva mare. I una de les cançons, penso una de les més boniques del disc, Un núvol blanc, es parla justament d'aquesta vida que s'estira, d'aquest capdell que fila i es desfila, i d'aquest núvol on guardem tots en el nostre arbre aquestes persones que ens han acompanyat i que hem estimat tant i que continuem estimant d'una altra manera.
Senzillament se'n va la vida i arriba com un cabdell que el vent desfila i fina. I som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren per. Serenament quan ve l'onada acaba, i potser en el deixar-se vèncer comença. La platja enamorada no sap l'espera llarga i obre els braços no fos cap. L'una d'avui volgués quedar. Així només em deixo que tu em deixis, només així. Si m'inva l'estima, arribem tard a voltes, sense saber que voltes el fràgil art d'un gest senzill. Podria dir-te que tu em deixis així.
pateixo per em deixis, jo tinc per tu un niu en el meu arbre i un núvol blanc penjat alguna branca molt blanc, molt blanc. Jo tinc per tu un niu en el meu arbre i un núvol blanc penjat d'alguna branca molt blanc.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Els dimecres, entre 8 i 9 del vespre, i també els diumenges es remet el programa, per tant també pot ser que ens escolteu diumenge de 11 a 12 de la nit. Avui parlant de viure un dol i preguntant-nos quines són les claus per acceptar una pèrdua i elaborar-ne el dol, compartint aquesta conversa amb Adela Torres, directora, presidenta. Presidenta d'Aves, Neus Ballestero, pedagoga i directora del projecte Art i Absència, i Teresa Bizán, voluntària i
facilitadora.
És que he corregit amb un full, ara que tinc l'altre davant, ara em salta tota la informació. Però anem a parlar amb la Neus, que l'hem tingut molt callada tota l'estona aquí, perquè
escoltaves
amb molta atenció. Sí. Volíem que ens parlessis d'aquest projecte Art i Absència que realitzeu també des d'Avis, que diria que és un projecte que té unes característiques que la fan realment diferent del que s'ofereix habitualment i que penso que val la pena de donar a conèixer. Parla'ns-en.
Mira, Art i Absència és un projecte educatiu que sorgeix a l'associació Avis ara fa un parell d'anys, que van tenir la idea, l'Adela i una persona que es deia també Oriol Garriga, i tots dos van forjar una mica el que va ser i ha sigut el motor per empènyer aquest projecte, que va començar amb la intenció de plantejar tallers educatius per infants i s'ha anat formant i s'ha anat conformant amb un projecte bastant més ampli que inclou dos tallers, un per infants i un per adolescents i adults, i formacions a professionals de l'àmbit sociosanitari i també educatiu. Per tant, hi ha com dues branques, dues potes, el projecte Art i Absència, que és una vessant educativa amb tallers i una vessant formativa amb cursos i xerrades.
El nom del projecte ja ens dona informació, també art.
Pot donar una pista, eh?
I absència.
Sí.
Fa un moment vèiem com Lluís Llach havia expressat mitjançant la música, mitjançant una cançó, la seva absència, l'absència de la seva mare. No sé si va per aquí, també.
Va per aquí. Una mica la intenció, a través de Aves, a través dels grups d'ajuda mútua, no?, i del treball que ha fet durant tots aquests anys que han estat parlant l'Adela i la Teresa, doncs s'ha vist, no?, la necessitat de parlar de la pèrdua, de parlar d'aquestes transformacions que ens suposen les pèrdues, les morts i els canvis que quotidianament vivim. I amb aquest pòsit de l'associació, doncs, ens dona la raó perquè en aquesta societat que comentàvem, doncs, donar espais on poder, des d'infants, treballar les emocions que ens generen aquests processos de canvi, aquests processos de pèrdua.
Quines pèrdues viuen els infants, els joves? Perquè no és només la mort, imagino.
Una mica, perdona que recapitulo, l'espai és treballar i donar espai a parlar d'aquestes pèrdues. Llavors apareixen doncs, canvis de país on es viu.
Per tant, una persona quan emigra també està visquent una pèrdua. Uh-huh. Perd el seu entorn, perd el seu espai físic, no? I això genera també un...
La comunitat, exacte, uh-huh, d'on es viu i el que t'ha identificat, no? On t'has forjat la identitat. Llavors apareixen molt aquests canvis de país, aquest canvi de casa, separacions de la família, separacions, uh-huh, dels pares.
Quan hi ha uns pares se separen, exacte, genera també una, exacte, pèrdua d'un, uh-huh, d'un nucli familiar, no? Canvien, uh-huh, les coses, i això també s'ha de treballar. També, uh-huh, és una cosa que no, sí, sí, que no, sí, es pot passar pàgina.
Sí, te n'adones que al final nosaltres els tallers els plantegem a partir de l'art, perquè en el taller infantil treballem a partir d'un conte i el taller de joves i adults treballem a partir d'una exposició de peces d'art fetes expressament pel taller. Llavors ens n'adonem quan posem en comú tot un treball que hi ha posterior a la visita i el treball artístic i plàstic, que cadascú té alguna cosa a explicar, té alguna experiència, alguna vivència per compartir, i totes tenen a veure amb canvis, amb pèrdues i amb transformacions. Persones que l'estan vivint positivament perquè ja han fet un procés i, per tant, ja estan en l'acceptació que comentaven abans, i persones que no, que potser és la primera vegada que manifesten i comuniquen i posen en comú pèrdues i canvis o morts que no havien parlat abans, no? I això és impressionant, no? Perquè te n'adones de la potència que té aquest donar l'espai des d'un altre llenguatge, que partim del llenguatge artístic, però després podem posar-hi paraules.
El llenguatge artístic, uh-huh, imagino que facilita...
Facilita.
Uh-huh. Facilita
poder... Perquè estem molt acostumats a parlar, uh-huh, des de la racionalitat, des de la lògica, i quan tot això prèviament podem canalitzar-ho en un altre llenguatge, doncs ens obre moltes possibilitats i moltes interpretacions. I després tothom també hi pot contribuir, perquè ho posem en comú. I sobretot de les coses més boniques, que quan acabem el taller, les conclusions i les valoracions que en fan les persones que han participat, estem parlant de persones de 20 anys en amunt, dels tallers que fem per més adults, ens agraeixen el poder participar en un espai i ser escoltats, poder compartir i constatant una mica el que parlàvem des d'aquí, no? La necessitat d'escolta, la necessitat de poder ser, de poder estar.
Això ens portaria una reflexió, perquè en definitiva és un entrenament també a l'acostumar-se a ser conscient d'una pèrdua, mm-hmm, al connectar amb què se sent i expressar-ho. I això, per tant, és millor prendre-ho de petits, mm-hmm, i començar... Com poden els pares, en un cert moment, estar atent a aquestes coses i ajudar a canalitzar els seus fills aquest contacte amb les emocions, mm-hmm, i l'expressió d'aquestes emocions?
Des de com ho plantegem nosaltres, estant, escoltant i donant peu a que pugui sortir tot, la pregunta del nen, el qüestionament, qualsevol interpretació és vàlida, i aflorar, fer aflorar aquestes emocions una mica amb el taller infantil, que és fins a 12 anys, que partim a través d'un conte, treballem la transformació d'un cuc a papallona, uh-huh. Ens interessava això, parlar de les emocions, com canvien les emocions, fer un treball d'educació emocional on hi tenen a veure tots aquests processos i cicles vitals. O sigui, quan parlem dels tallers d'art i absència, la mort hi és present, perquè també parlem de pèrdues, però sobretot ens mirem la mort pel que podem viure. És a dir, aprenem a viure veient també la finitud. És a dir, aprenem que el cicle vital és el que deia abans també amb el conte, la primavera, exacte.
Uh-huh.
No?
I el que ha dit al principi dels límits,
exacte,
no? Aquesta consciència,
sí,
de que les coses
per tant,
estan dins d'un cicle.
Exacte, fem avui i prenem consciència avui i podrem viure més plenament doncs el dia a dia. No necessàriament han d'haver patit pèrdues de mort
grans,
per entendre... Uh-huh. Aquest concepte, perquè la natura n'està plena d'exemples.
Exacte, per això deia que també era un entrenament, que una observació, sí, que un, uh-huh, pot agafar de petit a un nivell més ampli. Per acabar, ja ens queden pocs minuts per arribar al final del nostre programa. Adela, Neus, com podem ajudar les persones que no han tingut aquesta experiència, una experiència de mort molt que ens hagi sacsejat d'aquesta manera? Com podem estar al costat de persones que a vegades un familiar molt pròxim, un amic, que ha patit aquesta experiència? Què és allò que mai no hauríem de dir perquè ho acabem espatllant, i què és allò que pot ser un encert en un cert moment, doncs, de dir, d'expressar, de saber com saber estar al costat? No sé si és difícil, però com, potser des de la vostra experiència o des del que veieu en les persones que estan que venen a AVES.
És saber escoltar. Només és saber escoltar. Estar al costat de la persona i no començar a parlar tu, sinó deixar-lo. I deixar-lo amb el que ell necessiti. Potser més necessita que estiguis al costat, fent-li companyia. Potser el que necessita és deixar-la sola. O potser el que necessita és parlar.
I quan una persona ens diu, no, el que vull estar sola, i a vegades potser des de l'amistat un pensa, no, és que no vull deixar-la sola, s'ha de respectar això?
S'ha de respectar. El que sí, no li pots dir, bueno, quan em vulguis truca'm.
Això no.
No, perquè no et trucarà. Per tant, costa molt de trucar i demanar ajuda, costa molt. Però sí que si tu...
Una trucada tant en quant, sí, respectant el ritme de
l'altre. O una visita, escolta, te va bé de què vingui, vols que estigui amb tu? No, vull estar sola. Vale. Bueno, doncs mira, d'aquí 3 dies te tornaré a trucar, o d'aquí 2, això cada un sap, depèn també de la relació que hi hagi. Però vull dir, és copsar el que l'altre necessita. I no posar-te tu com un llorito a parlar. Perquè l'altre així no digui res i així a mi això no em toca. Perquè el problema és que ens toca el dolor de l'altre. I per això fem aquestes tonteries.
Per acabar, un número de telèfon, un contacte per persones que vulguin entrar en contacte amb la vostra associació, ja sigui per el projecte Art i Absència, sigui pels grups d'ajuda mútua, sigui per saber més coses de les activitats que feu.
És el 93-2-17-11-50.
2-17-11-50. 93-2-17-11-50. Aquest telèfon poden contactar amb l'associació AVES, que avui ha estat amb nosaltres per compartir tot el treball que fan.
Per part d'Art i Absència, també podeu contactar a través del 93-1-2-7-28-08.
1-2-7-28-08. 28-08. Molt bé, doncs gràcies. Amb això arribem ja al final del nostre programa. Jordi, havíem començat el nostre programa d'avui preguntant-nos quines són les claus per acceptar una pèrdua i elaborar-ne el dol.
Començar i finalitzar, o potser continuar. Doncs aquesta empenta per continuar caminant sorgeix, entre d'altres, de no tenir por a la mort. I tot el dolor que està al nostre voltant, calia posar-se mans a l'obra i acompanyar aquest procés, significa tornar a la vida a aquells que han acompanyat a qui ens deixen. No expressar, trobar-se perdut, què faig amb la meva vida? Un grup d'expressió et pot permetre parlar de què significava per tu una persona. D'un dol es pot aprendre, per molt que sembli que no en volem saber res, però tot el fet està dins. De vegades tothom et vol ajudar, però ningú t'escolta. Així que el procés de dol t'ajuda a canviar de consciència del que és la vida i la mort. Al llarg del temps, un assolirà que en la mort existeix una nova oportunitat de vida.
Moltes gràcies, Jordi. I fins aquí. Avui hem compartit el nostre espai amb Adela Torres, Neus Ballesteros i Teresa Bizán. Moltes gràcies a totes tres per haver estat aquí amb nosaltres. Gràcies, Jordi Casado. Setmana vinent ens tornem a trobar.
Ens veiem.
Ens ha acompanyat Jordi Carretero des de Control de So. Setmana vinent parlarem del Feng Shui. Parlarem amb Àngel García, parlarem del Feng Shui. Serà dimecres a les 8 del vespre, però recordeu que també ens podeu escoltar a la remissió del programa diumenge a les 11 de la nit o bé per internet a la web www.radioestel.cat, on trobareu tots els programes de la temporada. Adeu-siau, que tingueu una bona nit.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. amb Oriol Casals.
Ràdio Estel.